Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla la Tina Forest. Fem un repàs de les últimes notícies més destacades. El pi d'en Xandri continua estant en boca de tots després que aquests dies en caigués una de les branques. Qui va ser responsable de la recuperació del pi després de l'atac que va patir el 1997 i també un dels seus màxims coneixedors, Jordi Torrijos, creu que encara li queden uns quants anys de vida, però assegura que caldrà tenir-ne més cura. Torrijos considera que el pi és molt resilient i que ha aguantat de tot, però que la seva vida s'està escurçant. El santcugatenc reivindica la necessitat de preservar aquest símbol de la ciutat. El 1995 es va declarar arbre d'interès local i comarcal i el 2024 el ple municipal va aprovar dedicar-li l'any Pi d'en Xandri. Finalment, el 8 de març del 2025, la Generalitat va publicar la declaració oficial que l'incorporava al catàleg d'arbres i arbredes monumentals del país. El darrer baròmetre inclusiu de Sant Cugat revela que la capacitat d'afrontar les despeses de l'habitatge és el principal factor de pobresa de la ciutat. En concret, la causa principal és la incapacitat de fer front a la hipoteca o al lloguer, mentre que la segona causa fa referència a la incapacitat de fer front al rebut de subministraments com l'aigua, la calefacció i l'electricitat. En general, un 16,4% dels santcugatencs es troben en una situació de forta necessitat econòmica i tenen dificultats per fer front a aquest tipus de despeses. El restaurant de Volpelleres Taverna 1984 ha guanyat el programa Joc de Cartes de 3CAT dedicat a les millors tapes del Vallès. El local santcugatenc s'ha imposat als seus dos competidors, el Bistró 21 de Castellà del Vallès i el Rauxa Bodega Contemporània de Sabadell. La seva puntuació final va ser d'un 7,6 i es van aconseguir endur el mig punt del plat estrella, que van ser les seves mandonguilles. Com a guanyadors del programa s'han emportat un xec de 3.000 euros, uns diners que asseguren que es gastaran en l'equip. Els Mossos d'Esquadra alerten sobre els furts més habituals a Sant Cugat i expliquen com els podem prevenir. Entre els mètodes més habituals han destacat l'atac, que consisteix en tacar la roba de la víctima amb líquids com cafè o quètxup per distreure-la, mentre un còmplice sostreu les seves pertinences. Recomanen que tinguem els nostres béns controlats i que evitem deixar objectes de valor visibles als vehicles estacionats i, en cas de ser víctimes d'un furt, denunciar-ho. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat a Valldoreix, compta amb una especialitat dedicada a la restauració de documents històrics, obres sobre paper i fotografies. Carme Balliu, coordinadora d'aquesta secció, explica els reptes del centre per preservar el patrimoni documental. Podeu recuperar la informació a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Remor de pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous, i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià, i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
De fet, antigament, sobretot al segle XIX, a la Riera i voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molt necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no?, com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no?, i que la Riera en diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
Ramó de pedra.
En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
Un altre element, o una infraestructura hidràulica subterrània i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua doncs, continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors i s'elaborava doncs, un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més doncs, de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines, estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una que jo crec que és un cas molt interessant, que ara ja no existeix, perquè queda sota doncs, l'autovia, no? Però és un cas molt interessant que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec a un determinat moment anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada doncs, que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra, no? I aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està, doncs. De fet, hi ha l'autovia i avui hi ha aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar, insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
El sistema d'abans, doncs ja sabem que era amb una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i concretament a la pagesia.
I estem parlant, doncs, d'aigua de boca i per un ús agrari. Per un ús agrari ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua, doncs, es trobava a 2-3 metres de profunditat, no? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar, doncs, fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
Comentava en Ricard Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i, com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
Bueno, el que anem buscant un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metros, ni fer menys metros, ni fer més fondo. Bàsicament, la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ho dic, hi ha un tant per cent dels casos que se m'ha escapat i s'escaparan. Però bàsicament és trobar aigua. Llavors, és la missió d'un pou. I de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes. No hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe. I tot té el mateix nom, cotxe. Pou també, pou. N'hi ha més amples, més estrets, més... Tens la missió de trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil. Perquè és un problema, no allò que diuen preocupant, com se'n diu, dramàtic, dramàtic, dramàtic. I anem a més, La situació anem a més, Mentalitzem-se tots,
Remor de pedra.
Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
És a dir, abans Pic i pala, entenc?
Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, Sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, o amb una rata encara en faig fer algun. Si veig que és poc afundada, doncs vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, Perquè si el fas amb una màquina i han d'anar 30 metres més avall, doncs mira si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Alguns se'n fan de 2 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui que la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent por, no? Es fent forat, i has de veure que no et vingui la salada. Perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui el terreno. És que, clar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
Perquè n'he fet tant durant 50 anys que en porto 185. I ara n'he tingut a fer dos més. Vull dir, no en faig res, jo els faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, i punt.
Mm-hmm. Vostè diu que la conca del Gaià és molt bona, rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, eh? I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Solomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Solomó també, els d'aquí, Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni... no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. En porto més de 60 per ajuntaments,
Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
Jo no hi creia, era Sant Romà, incrèdul total. Llavors, justament amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època, doncs van fent por a la finca i allí diu, l'altre dia en un dinar ho miram, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors hi he anat perfeccionant i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo he d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, Com tota la vida.
Pèndol o vareta? O les dues opcions?
Puc fer en diferents maneres, però bàsicament vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
Com treballa un saurí?
Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
Sí.
Comença
sí.
A caminar?
Sempre, sí.
Esbrinar allò amb el pèndol?
Normalment faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia preguntes tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he de veure el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis. I la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. I li vaig dir, pare nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa, una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els omnis? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna
cosa. I com va ser l'aspecte?
És posar-se en un terreny molt pantanós o molt...
Però com van ser les primeres?
El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I si creu, no?
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. Sí, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80 i pico per cent d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant-ne cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més dels que fallo que dels que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. Perquè, i per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare deia, nen, tot bon carreter boc un dia. I no falla.
Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes
sí.
coses, però sense l'aigua, no.
Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? I això com digui un científic.
Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les sèquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
En Pep Saragossa també ens en fa esment.
Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien arreplegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai, i encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. perquè per diverses coses, però se'n fan gramassa. Per exemple, en tema nitrats. En tema nitrats, abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 nitrats, no et passarà res.
I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts contaminants?
Cada dia més. Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés ens porta tot això, eh? Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés, és el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, eh? I a més, aquest senyor li vaig dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida, i si parlem de vida, us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Tallarol de casquet. Sílvia atricapila.
Au que habita tot l'any als boscos.
Mallarenga carbonera. Parus major.
Ocell que habita als boscos totes les estacions de l'any.
Pardal xerrec. Passer montanus.
Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat.
Ramó de Pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE, i en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa, a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, a un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, et dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra, no? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
Ramó de pedra.
En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt, doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia canviar el camí i despertar-se a Vilafranca, més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, eh? Torredembarra, el Baix Gaià, eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça, que l'Estut, la carretera nacional, entrava dins de Torredembarra, i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
Jo de petit encara he vist funcionar tot això, eh? Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist tot aquestes sínies, com naven, els pous aquests que estaven al costat del torrent al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca de, almenys, preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan, vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig, mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
Hem fet una recerca que està en marxa, eh? El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història doncs, de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria, que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic, en el cas concret de les sínies. Doncs, en aquests moments, més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, dels pobles de la vora amb què aquests anys, doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part, doncs, de Ferran avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no em d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. En el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, tenia 500 metres, doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort, doncs, de tenir, l'aigua, doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on, doncs, també tenia una aigua subterrània molt important, i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint, doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespell. I aquest és un patrimoni, doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia, o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni, almenys ser-ne conscient de que el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
el món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
Per això pensem que és important, doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de en primer lloc una vegetació, òbviament doncs hi havia una horta, hi havia doncs una activitat agrària, uns determinats arbres, eh? Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra, eh? Molt sovint hi ha una figuera, eh? Molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera, i després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, amb el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
El sanatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El sanatxo que portaven el menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catufos, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que ho hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, em sembla coses esotèriques tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
Ramó de Pedra.
Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúful, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúful, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen a finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica i llavors doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs, no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple. Doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, com és fins del 12, hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van anar a compte doncs, que el catúful pujava i no pujava ple, doncs, diguéssim, doncs algú va dir fem un forat. El catúful és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent, el de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? Són, és allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia, de sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt, no sé. I aquestes aquí té la característica que aniríem sinés boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim, no? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la vida, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya doncs és la sínia boja. És una sínia que a mitjan dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest excepcional, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, era unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, 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 molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava doncs tota la part superior de la síquia, vull dir, la gent que doncs no tenia horts, doncs bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia boja com la sínia Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves. Doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
Ramó de Pedra.
La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la torre i Creixell al costat del nostre mar.
Ramó de Pedra.
Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia. I hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Cruixidell, Emberitza calandra.
Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
Gafarró, Serinus serinus.
Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
Verdum, Cloris cloris.
Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
encara està per fer. Insignificant compendi en soledat.